Doncs sapa que avui és un dia mundial interessant. Avui, 8 de febrer d'aquest 2024, eh? Però avui, 8 de febrer, se celebra el dia de l'inici de Carnaval. Sí, sí, avui és el dia d'inici de Carnaval. Ja saps que és aquella època doncs, de disbauxa, de colors i de música.
Carnaval, Carnaval.
Ara bé, com es col·loca el carnaval al calendari? Doncs mira, el carnaval és una celebració que està lligada totalment a la Setmana Santa i a la Quaresma cristiana. És una data variable que depèn del calendari de la Lluna, ja que l'inici del carnaval té lloc el dijous abans del dimecres de Cendra, que és quan comença la Quaresma. Clar, la Quaresma dura 40 dies, per tant, passa 40 dies abans de Setmana Santa. La Setmana Santa ja saps que és una setmana doncs, d'oració i de reflexió que alhora és fixada cada any en base una altra vegada al calendari de la Lluna. Com es fa? Doncs, es compta a partir de la primera lluna plena després de l'inici de la primavera a l'hemisferi nord. El següent diumenge, aquella lluna plena, és el diumenge de Pasqua o de Resurrecció. I a partir d'aquí doncs, col·loquem totes les dates. Per tant, no som nosaltres qui manem, és la Lluna. La Lluna és la que ens col·loca les festes i ja està, nosaltres estem aquí per gaudir-les. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, dijous 8 de febrer del 2024 comença Carnaval, tot i que ja saps que a les escoles doncs això va cap a divendres, o sigui, demà divendres, per ajustar-ho al final de la setmana, i també doncs, moltes escoles es trien com a dia de lliure disposició dilluns vinent, per tant, dilluns faran festa. Algunes escoles, no totes, això ja cadascú ho tria. Bé, com estem hores d'ara a la ciutat de Lleida? Doncs mira, si et dic que hores d'ara estem camí dels 12 graus, diràs, caram, que bé, no? Respecte a ahir, que estàvem a 5, 6 graus tots aquests dies. On està la diferència? Que no hi ha boira. Aquesta és la diferència. Aquesta és la diferència. També, el nova boira ha baixat la mínima. Ens hem quedat a 2 graus i mig avui de mínima. La visibilitat altíssima, 17 quilòmetres a l'ull humà, com si no hi hagués absolutament res. De totes maneres, és un dia que encara no és allò 100% amb el sol. Eh? Demà arriba la pluja. A veure què ens arribarà de pluja. Perquè ja saps que aquestes pluges venen de l'oest, van descarregant per la península i veurem com arriba. Però és que arriba amb el vent. I el vent potser és... El vent potser sí que et diria que és una d'aquelles situacions meteorològiques que quasi bé posa d'acord a tothom, a quasi ningú li agrada, tot i que és necessari per fer aquesta neteja d'atmosfera, perquè ja saps que mentre hem tingut la boira a la ciutat de Lleida, si segueixes amb les aplicacions que et diuen la qualitat d'aire, hauràs observat que la qualitat d'aire és molt dolenta a la ciutat de Lleida quan hi ha boira. Clar, no es mou res, no es mou res, i per tant, el que contaminem, que contaminem molt, doncs es queda. Per tant, quan ve el vent, escolta, perfecte. Ara, de sensació, doncs no és massa bona. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La borrasca Carlota deixa vent del sud del Pirineu ocasionalment fort i amb cops molt forts a cotes altes de fins a 90 km per hora. Està ennuvolat en general i cobert el Pirineu amb precipitacions que és probable que s'estenguin a la resta de forma feble a darreres hores i amb la cota de neu al voltant de 1.600 o 1.800 metres. I avui les màximes baixen lleugerament o es mantenen sense canvis al Pirineu i pugen a la resta. Marcaran 15 graus a Balaguer. Demà estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions que seran més abundants al matí amb la cota de neu al Pirineu al voltant de 1.500 o 1.800 metres. El vent serà fluix de component sud del Pirineu i variable la resta en predomini de la component est i les temperatures màximes baixaran i marcaran 12 graus a Balaguer, 11 a Lleida i 9 a la Seu d'Urgell i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per tant, ja ho sabeu, demà pluja. Depenent del lloc amb més o menys intensitat, depenent del lloc igual ni plou i depenent del lloc igual plou molt. Però arribarà la pluja i dissabte la ventada. O sigui, divendres plou, dissabte el vent i ho acaba d'assecar tot. No estem mai contents amb res, eh? Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
T'ho vaig dir ahir, i ho vam dir aquí en directe, perquè no hi hagi ni trampa ni cartró. Et vaig dir, arribaran els pagesos a Barcelona, arribaran bé, es reuniran amb el president de la Generalitat perquè els expliqui què els està passant, que això és un capítol a part, eh? O sigui, que hagin d'anar els pagesos al Palau de la Generalitat a explicar-li que tenen un problema, doncs també és de que ens ho podem fer mirar. Però bueno, que sí, han hagut d'anar allà. Es faran la foto, ja heu vist la foto, i si no, busqueu-la, que no costa gaire, per internet. Es faran la foto, cares més o menys somrients, satisfacció per poder haver arribat i que ens atengui el president de la Generalitat. I quin és el resultat? Que jo què et vaig dir ahir? Quin seria el resultat? Això t'ho vaig dir ahir migdia, abans que arribessin a Barcelona. El resultat serà, et vaig dir, que ara muntaran una taula de diàleg perquè els hi expliquin més en profunditat què està passant i buscar possibles solucions. Això t'ho vaig dir ahir fa 24 hores. Encara no havien arribat. Què és el que va passar? Exactament això. Exactament això. Tranquils. Que ara ens asseurem perquè ens expliqueu exactament quins problemes teniu. Però exactament aquesta gent que tenim dirigint les institucions públiques, exactament què és, quina feina estan fent? Mira, jo la consellera o el conseller d'Educació i de Sanitat puc entendre que no estigui al dia del que passa al camp, que és normal. La consellera o el conseller d'Agricultura li han d'explicar encara? O sigui, és a dir, han de crear una comissió per asseure's perquè una part els expliqui el problema que tenen, perquè l'altra l'entengui i no acabi fent res o pràcticament res? Doncs, o sigui, és a dir, a què està dedicant el seu temps la persona responsable de la cartera d'Agricultura? Ho podem extrapolar al ministre d'Espanya, o la ministra d'Agricultura, i si vols encara podem anar més amunt, a les institucions europees. Però què estan fent aquesta gent? És que és la seva cartera, és la seva responsabilitat, que hi ha mitja Europa rebotada del món agropecuari. Tindran o no tindran raó, però que fa dies que ho estan dient, doncs tota aquesta gent que paguem, és que ja no és el problema que els paguem, el problema és que, bueno, doncs que, és que potser estan ocupant llocs de direcció i de responsabilitat persones que no tenen aptituds per fer la seva feina, perquè no puc entendre que ningú de la cadena d'Europa, Espanya, Catalunya, ocupant carteres que són responsables del món agropecuari, ningú hagués detectat aquest problema. O sigui, han d'anar un miler de pagesos a Barcelona perquè a Barcelona, a Madrid, a Astúries, a París, perquè, diguem, ah, sí, espero, sí, sí, mira, passeu aquí a la sala del costat, que tenim una taula ben gran, ens asseiem i ens expliqueu tots els problemes que tenim. I què m'ha estat fent fins ara? Si és que són coses d'aquestes que, ja ho sé, que ho has pensat, tots ho pensem i així ens quedem. Però potser que li donem una volta, que de vegades, no sé, l'única eina que tenim és a l'hora d'anar a votar. Jo aquí, ja sabeu que això ja és secret si vols o no, pots anar-hi o no, però després això dura 4 anys. Bueno, fa temps que no dura 4 anys, que s'acaben abans, però ja m'enteneu. Potser que siguem una mica més responsables. El que passa és que també tenim un problema. A la campanya ningú et diu la veritat. I com que no hi ha cap mena de responsabilitat, doncs si no diuen la veritat, entenc que hi hagi molta gent que digui, mira, jo és que ja no vaig a votar perquè no em crec a ningú. Doncs tenim un problema greu i de base. Però els que estan col·locats ja els hi va bé, i els que aspiren a col·locar-se, doncs també, perquè d'una manera o altra acabaran col·locant-se, i això és el nostre dia a dia. Vinga, va, canviem de tema, perquè l'ampliació del servei de trens entre Lleida i Cervera ha començat avui dijous amb 10 serveis per sentit al dia. s'han ampliat en quatre, amb els dos sentits, i això és una molt bona notícia. I també et dic dos notícies ràpides de la ciutat de Lleida. La paeria tornarà a ubicar els temporers sense sostre al pavelló 3 de Fira de Lleida a la campanya de la fruita, a l'estil de sempre. I també la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre rebaixa el risc d'inundació del barri de Capon de Lleida i desencalla el projecte de l'Institut. Any 2024. 2024. Aquesta reivindicació jo crec que va començar el 2002. Fa 22 anys. Ara es desencalla.
COPE Lleida. Estàs informat.
COPE Lleida. I ara sí, aquí ja toca el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris. Ja saps que són els veterinaris de referència a Lleida, al carrer Segrià número 11, a internet a anadonvet.com, i després tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, 973-266-388. 973-266-388 és un telèfon que si truques a horari comercial et contestaran des de la botiga, i si requereixes parlar amb una veterinària o amb un veterinari te'l passaran. Però aquest telèfon també pots trucar a les 6 de la matinada, a les 2 de la matinada, un diumenge, un dia festiu, que també et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. I això, de veritat, que els que teniu animals de companyia, almenys jo ho veig així, és una inversió en tranquil·litat, vaja, boníssima. I dic inversió, però no està ben dit, perquè és que no et costarà res trucar a aquest telèfon. No t'has de subscriure, no has de ser client, res. O sigui, és una trucada totalment gratuïta i a partir d'allí t'ajudaran, que és el que busques quan truques amb un telèfon d'urgències. Bé, que avui està amb nosaltres la Imma Sabater, ja saps que és infermera veterinària, Anadon Veterinaris, i també terapeuta felina certificada. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Ja vam anunciar la setmana passada que avui venia un tema de terapeuta felina, en aquest cas certificada, que és la Imma Sabater, que és un servei que també el trobeu a Anadon Veterinaris, que fa uns mesos que l'estan oferint, que és pioner, que a més és una persona, la Imma, que es forma, que li agrada, perquè jo ja fa anys que la conec, i li agrada formar-se, aprendre, i això poder-ho traspassar a totes les persones que li demanen ajuda. Jo sé que d'altres llocs potser també t'ofereixen aquests serveis, i al final són persones que sí que porten molts anys atenent animals i amb l'experiència doncs ho poden fer. Bueno, la Imma té l'experiència, però ell també té els coneixements. I això, de veritat, avui en dia, per mi, és una cosa que s'ha de buscar i s'ha de parar molta cura amb aquest tema.
I l'amor incondicional als gats,
bueno, sí, diria, això sí,
perquè són la meva vida, els gats.
I a més, els gats, ho corroboro també, també. Imma Sabater, anem a recordar-ho ràpidament. Què fa una terapeuta felina certificada i per a què ens pot servir o ens pot ajudar?
Serveis per qualsevol conducta que fa el gat que nosaltres no entenem i no sabem si és normal, si no és normal. Perquè moltes vegades la gent diu, m'està, per exemple, això és un clàssic, sí, m'està rascant el sofà. És normal. Sí, que rasqui és normal. Que ho faci al sofà, no.
O a les cortines.
O sí. Clar, pot rascar el sofà perquè no té un rascador. Potser la gent no sap que necessiten rascadors. Per tot aquest tema de comportament, tot el que sigui de comportament, pot anar bé un especialista
veritat,
en comportament.
És veritat, feliç. Això és normal. Aviam, el normal és que es pugui conviure en harmonia al nucli familiar.
Exacte.
Això és el normal.
I que tots ens entenem.
Clar, si hi ha alguna alteració d'això, més o menys greu, és que alguna cosa passa.
Exacte.
El que passa és que el gat no ens ho pot dir. O sigui, no ens pot dir... Bueno, només faltaria que ens parlés ja.
Però ens ho diu.
Bueno,
és una manera de dir-lo.
Ja, però no l'entenem.
Per això necessitem un especialista en comportament.
Aquí està, aquí anava. Llavors, el de rascar el sofà és un clàssic.
És un clàssic.
N'hi ha un altre. Perquè si tu estaves dubtant entre tenir un gos o un gat i t'és completament igual, simplement el vols tenir a casa i estimar-lo i conviure amb un gos o amb gat, i t'és completament igual, i al final et vas triar el gat perquè no l'has de treure a passejar i perquè ho fa tot a la seva caixeta de sorra, pipí la caca per entendre'ns, si resulta que comença el gat a fer-ho fora de la caixa, hi ha un problema. I això, que jo creia que que no passava mai, resulta que és més comú del que ens pensàvem.
És un top ten.
Imagina't tu.
Aquest pipi fora de la caixa de sorra és de lo que més me pregunten com a terapeuta.
Clar, suposo que et deu de trucar alguna persona en plan resignat, dir, bueno, mira, escolta, sí, li tinc allí la caixa posada i tot, però m'ho fa fora, bueno, ja m'he acostumat. No
Moltes, pot ser. Sí, és un clàssic. El primer que he de dir i de recomanar abans de res és fer una revisió mèdica a veure si el gat o la gata té un problema mèdic. Això sempre és el principal. Pot tindre una cistitis, una inflamació, un flut, pedres a la bufeta o qualsevol altra malaltia relacionada amb aquest tema. Abans d'enfocar-nos en un problema de comportament, sempre s'ha de mirar que el gat estigui bé mèdicament. Una vegada que s'hagi descartat que és un problema mèdic, ens centrarem que està relacionat amb un tema de conducta. Avui us donaré 4 punts bàsics, ja que cada gat és un problema en particular i s'ha d'estudiar cada cas com a únic i concret. Espero poder-vos ajudar amb aquests 4 consells que us aniré dient avui, a veure si podem fer alguna cosa. Primer, assegurar-vos de que la caixa de sorra estigui sempre neta. Mm-hmm. Això és imprescindible, i que tingui suficient sorra perquè el gat pugui enterrar les seves deixalles. No, a més d'estar molt neta, no podem deixar un dit de sorra. Lo normal que jo recomano són uns 3 centímetres, sempre, de sorra neta. Mm-hmm. Després, col·locar la caixa de sorra en un lloc tranquil i privat, lluny del trànsit i el soroll.
Això és una cosa que és de caixó, però, clar, imagina't que fos el nostre cas, no? Ens tanquem al bany, no? Vull dir que no deixem la porta oberta perquè entri i sortissin,
sí,
doncs el mateix.
I no el ficaràs al costat de la rentadora, d'aquelles que es belluguen per tot.
Sí, no, clar.
Pobre gat.
Clar.
Considereu fer anar una caixa de sorra més gran que el gat, o sigui, que ha de...
Sí, també.
Penseu que ha de ser de la mida del gat. Per més que un gat pugui entrar dintre, s'ha de poder bellugar. Ja sabeu que rasquen, que fan quatre... Si és molt petita, no ho farà dintre perquè no està còmode. Després, proveu de... Si és un gat, per exemple, d'una edat, una caixa baixa. Si fiqueu una caixa de sorra molt alta i és un gat de 14 anys, pot ser té artrosi, té artritis, li costa molt entrar en aquella caixa. Clar, preferis fer-ho fora perquè és massa sacrifici entrar. Després, normalment jo sempre recomano caixes sense tapar, sense sostre. Caixes obertes, safates obertes.
Oh, clar, perquè si no, què has d'estar pendent tu d'obrir-li?
No, hi ha portes i entren i surten.
No.
Ara, penseu que la natura, encara que hi ha gent que m'està escoltant i digui jo l'ha tingut tota la vida tapada i ell entra i surt sense problema. Sí, ara parlo de gats que no volen entrar o que fan pipi fora. Penseu que la natura, els gats, ho fan sense sostre. Mm-hmm. Ho fan a un parc, ho fan a un lloc on poden vigilar si ve un depredador, si el poden atacar, perquè penseu que al moment que el gat fa pipi és un moment molt delicat per ell, perquè no es pot defendre si ve algú.
Clar.
Li agrada saber si pot estar... Sobretot això en cases que hi ha més d'un gat, que estan alerta a veure si ara ve algú i m'ataca. Jo sempre recomano això, sense sostre, una safata gran i amb suficient sorra que pugui estar còmode el gat. També teniu que tindre en compte el tipus de sorra. Hi ha moltíssimes al mercat. Al nostre gat, igual si li comprem una sorra que és molt gruixuda, o igual no li agrada i per això està fent pipi fora del sorral. Penseu que la natura, quan ells escolleixen un lloc per fer el pipi, és molt fina i molt tova, com el més semblant a arena de la platja, per dir alguna cosa. Mm-hmm. clar, a casa venen que si de fusta petita, que hi ha mil al mercat. Igual el que l'hem comprat al nostre gat simplement no li agrada i per això ho fa fora.
Mira, normalment la més similar a la natura i segurament la més normal serà la més adequada.
Sí,
no en tots els casos.
No, a vegades ells s'adapten a qualsevol perquè també hi ha gats de tot, per això dic que són quatre consells molt per damunt. Si després cadascú té un problema en concret, em podeu trucar i me dedicaré al gat de cadascú, a estudiar el seu gat en concret. Avui és molt general. Després també penseu que a més de que cada gat és...
És un món.
Sí, els gats són molt complicats.
Els gats són...
Sí, a més d'això, nosaltres tendem a comprar sorres amb olors.
Sí.
Per això dic que cada gat és diferent. Igual al teu gat no li fa res que olori a lavanda, o olori a roses, o olori a pi. Molts són molt sensibles perquè penseu que el que nosaltres podem olorar una mica és un olor multiplicat per 40. I no li agrada aquella olor a flor, o a pi o a lavanda, i per això no fan pipi dintre del sorral. Són delicats, i si tenim tres gats, igual un va, un altre no, i penses, i per què li molesta un i els altres no?
Clar, són
perquè
diferents.
Cadascú és diferent. Això m'ho trobo moltes vegades. No pot ser, perquè tinc dos més i els dos, sí, són diferents com nosaltres, a tots no ens agraden el mateix.
Totalment.
Tu pots viure a casa amb tres persones diferents i a tothom no li agrada el mateix menjar,
no.
Totalment. O la mateixa roba, doncs els gats és el mateix. No pensem, perquè són gats, que tots són iguals, no tenen res a veure. És com nosaltres, cadascú té les seves necessitats, el seu gust per una sorra o per una altra, per una safata o per una altra. Després, una altra cosa, a tots no els agrada la safata de plàstic.
Ah.
Alguns els agrada de metall, uns altres... Clar,
caram!
Sí...
Bueno,
per això dic que avui dono consells en general.
Bueno, la Imma avui ens ha donat uns consells pels que pots començar.
Exacte, si teniu, si voleu un
no
gat en
res.
Concret, me truqueu.
No costa res canviar la sorra, canviar
el lloc,
la ubicació... Que no funciona res de tot això? Doncs, Imma Sabater, tinc un problema. Ara, hòstia, també la satisfacció de canviar la sorra i llavors el gat i va cap allí, t'ha de quedar, diu, caram, mira, tenia raó la Imma, l'hem encertat.
O ficar més sorra, o netejar-la més sovint.
Clar. És provar i observar.
Sí.
Perquè a vegades tampoc serà el canvi radical d'un dia per l'altre. És provar i observar.
Sí.
Provar i observar. I si no, 973-266-388, Imma Sabater, socorro.
Amb molt de gust
insisteixo,
us ajudaré.
El que deia al principi, al final si tens un animal de companyia a casa és perquè hi ha harmonia a casa i per tant aquestes cosetes és millor tractar-les així i buscar la solució que sempre ens estalviarà molts mals de cap.
I us he de dir alguna cosa, a nosaltres ens amarga alguna cosa així, de veritat. Cada dia penses, no pot ser que s'hagi fet pipi a l'habitació, al llit... Però penseu que ell també està patint, perquè ho fa per una raó. Amb ell no li agrada no poder anar al seu bany.
Clar.
Nosaltres ens amarguem. No, que aquest gat... Ells també estan patint.
Clar, ell tampoc ho fa a gust, ni on vol, ni res.
Exacte, perquè la seva natura li diu d'anar a la sorra. No va per una raó.
Doncs Carre Segrià número 11. El gat no el porteu. El gos sí, el gat no. El gat no, que s'estressa i no. O sigui, si és un problema de gat, aneu sols a Carre Segrià número 11, a conèixer la Imma i a tot el seu equip i us orientarà. I si cal portar-lo, ja us ho dirà. El gos sí, cap problema. Com en deia la Imma fa unes setmanes, si aneu amb el gos podrà entrar i a vosaltres també us deixaran entrar.
Exacte. El gos primer que batre sempre. Ell que entra i escolleix el que vol.
Imma Sabater, bona setmana.
Gràcies.
La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 605 o entra en legalitas.com.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Mon amour, je t'aime.
Cope Lleida.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
S'atans en unes dates en les que a les famílies que tenen fills i filles que estan en edat de triar doncs, tema d'estudis, doncs comença a ser una mica de mal de cap a les cases, a veure que cap a quin camí vols anar, a veure en quin centre podem anar per seguir els estudis, etc. De veritat que des de fora no ho pot semblar, però quan et toca és un moment... Jo crec que més important del que ens pot arribar, del que podem pensar, triar bé el centre on volem que les nostres filles i fills desenvolupen la seva major part d'època d'estudiant, i a més com més petits, més important és, perquè és quan s'agafen els hàbits de veritat. A partir dels 20 anys és difícil agafar hàbits, però als 7, 8, 9, 10 anys és més fàcil agafar hàbits. I per tant, triar el centre és important. Ja sabeu que ara el proper mes de març, s'obren ja els períodes de preinscripcions i que, per tant, les famílies el que fan és buscar doncs, centres amb les seves dates de portes obertes per anar-los a visitar. Jo avui et presentaré un centre de Lleida, ja te l'anomeno, és el FEDAC Lleida, en el que han eliminat la jornada de portes obertes i l'han canviat per l'escola en directe. I l'escola en directe no és res més que visites sense cap mena de problema amb horari lectiu perquè pugueu veure el centre en funcionament. Així no es pot amagar res, no és allò de, mira, posem-ho tot ben maco el dia de les portes obertes i després, doncs, no és allò el que et trobes. Doncs no, aquí no, pots anar el dia que vulguis, sense cap mena de compromís, evidentment, ells encantats de que els visitis, i veuràs això, l'escola en directe. I per parlar d'aquest tema i sobretot del seu projecte educatiu que fa molts anys que hi treballen i que és singular i que és molt, molt emocionant, avui està amb nosaltres la Mireia Blanco, que és la directora pedagògica d'infantil i primària. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Carlota Betzel, que és la directora pedagògica, en aquest cas d'ESO i batxillerat. Carlota, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No sé què preferiu, no sé si us canviaríeu el lloc. Carlota, quan ja t'has acostumat a tractar amb les edats d'ESO i batxillerat, no sé si te n'aniris a buscar els d'infantil i primària o ja estàs com a dona estàs.
No, estic bé, però també m'agradaria, sí, sí.
I Mireia, no sé...
També m'agrada. La veritat és que vinc de grans i m'he anat adaptant cap a... Mira, sí, sí,
perfecte.
Cap a edats més.
Vosaltres dues sou... les directores que al final esteu al capdavant del rumb educatiu que té la vostra escola a totes
Correcte.
Les edats.
Sí, la nostra funció bàsicament és vetllar per una bona implementació del projecte educatiu avui per demà, no? Que és la nostra bandera d'escola, és el que a partir dels reptes, no? És un projecte que vam construir fa 12 anys amb alumnes, famílies i professorat, i és el que ens encoratja cada dia, i nosaltres doncs donem aquesta direcció, no? Anem acompanyant perquè realment els projectes estratègics que se'n deriven doncs siguin fructífers i ens ajudin a fer alumnes competents globalment.
Avui per demà és el nom del projecte que comença a I3.
Sí.
I se'n va fins a batxillerat, no? De punta a punta.
Correcte. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Suposo que hi ha una bona base, com bé ens deies, que ve de fa uns anys, però cada any és un tema viu.
Estem, clar, FEDAC són 25 escoles a Catalunya, no? I això ens ajuda a créixer, ens ajuda a parar, a pensar i a realment poder oferir, doncs, a tot aquest enriquiment, no?, que el currículum no ens dona, no? No ens deixa omplir les motxilles dels nostres infants i joves, i d'aquesta manera podem treballar intensament i de manera doncs, molt, molt enriquidora i molt professional, no? Doncs, per exemple, tenim grups d'oratòria de docents, d'escacs, no?, que treballen el més art, uh-huh, i al final t'ajuda a aquesta transformació constant.
Quins són els pilars d'aquest projecte educatiu de FEDAC? Les bases.
Doncs, aquest projecte educatiu, bueno, com ha dit la Mireia, no?, va sorgir una miqueta de les aportacions de tot, famílies, docents, alumnes, tota la comunitat educativa. Com ha dit també, nosaltres som 25 escoles, per tant treballem molt en xarxa i tota aquesta formació, aquest enriquiment, aquesta qualitat que oferim, clar, no som només nosaltres, sinó que està avalada per molts educadors, és a dir, som 10.000 alumnes a Catalunya, gairebé 1.000 educadors que treballem per desenvolupar aquest projecte de la millor manera. Els pilars d'aquest projecte i que són el que, no?, el que basen tot, per un cantó tenim la competència global, que és el que ha comentat la Mireia, no?, és un dels pilars. L'altre pilar és el lideratge. L'altre pilar és tot el tema de la part espiritual, de que nosaltres li anomenem Tutopia, ¿vale? També és un projecte per parlar-ne un altre dia, eh? Uh-huh. Perquè també és una mirada molt transformadora de la part espiritual de la persona i com treballar la persona des de aquest àmbit més espiritual, tenint en compte doncs això, eh? El diàleg interreligiós, la mirada endins, fer-se preguntes. Un altre dels pilars és l'oratòria, ¿vale? L'oratòria, tot el tema de la comunicació...
Que és bàsica avui en dia.
La comunicació oral, desenvolupar els alumnes perquè siguin, no?, siguin bons oradors, sàpiguin parlar, comunicar, argumentar en tot tipus de situacions, en totes les llengües. Clar, aquí també sumem, no?, el tema del plurilingüisme, de totes les llengües, català, castellà, anglès, francès, ¿vale? Què més? Altres pilars també està el tema de el bé comú. Nosaltres, com he comentat abans, som 25 escoles, un dels pilars és el tema del bé comú. Nosaltres treballem amb tot tipus d'entitats, no sé com dir, proveïdors, que busquem que siguin entitats sostenibles, entre les escoles, no? Treballem totes conjuntament. Com ha dit la Mireia al principi de tot, nosaltres som escoles d'iniciativa social, ¿vale?, i ens repartim una miqueta entre totes i el que unes necessiten, si unes necessiten instal·lacions noves, altres no. A nivell de robòtica, per exemple, també és algo que podem compartir molt. A nivell de recursos, el treballar amb el bé comú ens permet, no?, pues totes gaudir de tot el que necessitem. ¿Vale?
Us recordo, la web és lleida.fedac.cat, lleida.fedac.cat. Ho dic perquè només entrar trobareu ja el tema de les portes obertes, que et diuen, t'expliquen el que jo et deia abans, que descobriràs l'escola autèntica perquè et faran una visita personalitzada, que no hi ha cap mena de compromís, que no us faci, que no us sembli una barrera això de, escolta, que només m'atendran a mi, a veure si... No, si estan encantats, tenen les portes obertes, en lloc d'un dia, cada dia. L'únic que passa és que has d'omplir un formulari per saber quin dia aniràs, evidentment, perquè hi ha una persona que et pugui acompanyar pel centre. Al centre veurem aules, alumnes,
Sonrises i làgrimes. Al centre veurem el dia a dia a l'escola, l'escola en directe. Veurem, depèn de l'hora que hi arribem, els alumnes com arriben. Per nosaltres és molt important tota aquesta part de familiarització, la part de la confiança, com entren les famílies, els alumnes, el contacte. Veurem les metodologies de treball, és a dir, com concretem aquest projecte és a través del dia a dia, no? La manera de treballar. Quan dius que l'alumne és el centre, realment veure que l'alumne és el centre. No? Metodologies de projecte a totes les etapes, els espais d'aprenentatge internivells a infantil, per exemple, la metodologia tinkering to tinker, que vol dir trastejar, molt relacionada amb aquest pensament computacional. Bueno, veureu el dia a dia a l'escola, no?
Esteu al carrer Vallcalent número 40, a la ciutat de Lleida. Us torno a recordar la web, lleida.fedac.cat. Parlàvem de que és una escola que teniu totes les etapes, infantil, primària, secundària, com a ensenyament obligatori, i després el batxillerat, podríem dir tradicional, però a més, Carlota, oferiu també el BAT Pro, que és el batxillerat professional o batxillerat competencial.
Doncs sí, nosaltres, seguint en la línia d'aquest projecte educatiu, no? Com dèiem, amb buscant alumnes competents globalment, on se treballa molt la persona, on se treballa molt pues el lideratge, l'orientació, la descoberta de talents, de passions dels nostres alumnes, vam crear aquest batxillerat. És un batxillerat marca FEDAC, ¿vale? El batxillerat pro és marca FEDAC. Nosaltres... l'hem començat, però ja fa molts anys que està funcionant en altres FEDACs. Doncs aquest batxillerat és un batxillerat de l'àmbit social, és un batxillerat competencial, on els alumnes treballen les matèries per àmbits, treballen per projectes, on volem que els alumnes siguin ells mateixos, desenvolupin els seus talents, on els alumnes gaudeixin aprenent, treballin molt a l'aula. Volem que els nostres alumnes de batxillerat, que són els més grans, siguin... agents transformadors en el món i que tots els seus aprenentatges que estan fent no es quedin a la carpeta, sinó que surtin allà fora, no? Intentem també, doncs, amb el batxillerat que tinguin molt vincle i facin projectes amb altres entitats, empreses de la ciutat, experts que venen a l'aula, no?, a parlar-los de la seva feina, perquè és aquest, no?, com comentàvem abans, el batxillerat és un període que a vegades sembla que el títol de batxillerat, el batxillerat és per la selectivitat. No, nosaltres, el nostre batxillerat no és per preparar els alumnes per la selectivitat, sinó per la seva electivitat. Sigui quina sigui, els nostres alumnes, si volen anar a la selectivitat, després poden anar a la selectivitat, si volen anar a un cicle, si volen anar al món empresarial, si volen anar a unes oposicions, però és molt important que tinguin clar què és el que volen fer, quin és el seu talent, I la nostra tasca és acompanyar-los. Nosaltres a l'escola, bueno, el nostre projecte educatiu, com deia abans la Mireia, els reptes, un dels nostres reptes és que els docents som xerpes. Nosaltres acompanyem els alumnes perquè ells aconsegueixin el que ells necessiten, el que ells volen i el que els faci feliços.
És que ara penso, mira, jo potser sóc un cas estrany, jo tenia claríssim als 12 anys el que volia estudiar, però és veritat que, escolta, avui en dia les nostres filles i fills amb 15 anys n'hi ha molts que no tenen massa clar ni tan sols la branca cap a on girar. I és normal perquè el món està molt revolucionat, està molt ràpid. Abans potser era més estable i, escolta, de petit més o menys podies saber què t'agrada o, a vegades per descarte, què no t'agradava i el que et queda, no? Però, clar, avui en dia és veritat que diem, però, escolta, si jo de petit ho vaig triar, ja, però és que el món avui en dia està molt canviant, és molt ràpid, tot canvia molt ràpid. Està inundat de tecnologia i la tecnologia és molt ràpida. Per tant, aquesta opció del BAT Pro de FEDAC Lleida és important perquè no et marque. És a dir, tu pots fer aquest batxillerat i et permet multitud de sortides, a més d'aprendre d'una manera diferent, potser no tan...
academicista.
Sí, sí, i enfocada al gran examen de després, no? Per tant, és important també, i és un títol de batxillerat, al cap i a la fi.
Correcte, sí, evidentment.
Molt bé. Doncs ha estat amb nosaltres avui la Mireia Blanco i la Carlota Betzel, són les directores pedagògiques d'infantil i primària, la Mireia, i d'ESO i batxillerat, la Carlota. Recordeu que al març hi ha les preinscripcions i que, si us ha semblat interessant del que hem parlat avui, jo crec que el que heu de fer ara és ja concertar una visita personalitzada. Insisteixo que la paraula personalitzada no us tiri enrere per dir, ui, ara només faran la visita per mi, igual es molesten, que no, que estan encantats, que volen, que han decidit fer-ho així. A la web ho tens, lleida.fedac.cat, lleida.fedac.cat, només entrar tens el botonet de demana la teva cita i encantats, t'assignaran una persona, un dia, una hora, visita de l'escola, pregunta el que vulguis i si no t'has quedat, no t'ha quedat tot clar, tornes a concertar un altre dia una altra visita,
exacte,
oi? No passa res aquí. Escolta,
és
passejar-se per l'escola. A més, us dic una cosa, a partir de certa edat, passejar-se per una escola també té la seva gràcia.
I estàs convidat.
Nostàlgica, vull dir.
I estàs convidat quan vulguis.
A més, passar pels passadissos mentre els altres fan classe també té la seva gràcia.
Sí, i tant.
Mireia, Carlota, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i per compartir el vostre projecte educatiu. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Va, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, és dijous, ara arribarà el David Velasco amb les escapades de la nieve, avui des d'Andorra. I des de Lleida, demà hi tornem, divendres ja, a les 12:20, puntuals com sempre. Que acabis de tenir un bon dijous.
Pues nos vamos.